Voltem pel món amb Carme Reche.
El Manneken Pis i l'Atomium de Brussel·les. Tintin, les cerveses belgues i moltes de les institucions principals de la Unió Europea. Us sonats d'això? Aquesta nit, a Voltem pel món, viatgem a Bèlgica, un país amb una de les capitals més importants d'Europa. Un país cosmopolita i amb encant. A Bèlgica, des de fa molt de temps, tres cultures diferents han conviscut en el mateix territori. Els flamencs i els valons es reparteixen de forma més o menys equitativa. Flandes es situa al nord del país i, en canvi, la majoria de francoparlants a Valònia, al sud. Però, a més, trobem una comunitat de parla alemanya, tot i que molt més reduïda. Brussel·les, la capital, és multilingüística i multicultural, encara que majoritàriament francòfona. Avui he convidat al programa a dos salonins que actualment viuen a Brussel·les. Amb ells parlarem d'aquestes diferències entre cultures, de les llengües que s'utilitzen al país, de la inestabilitat política i la dificultat de prendre decisions de la política belga, dels paral·lelismes entre Espanya i Bèlgica i de l'impacte que han causat els recents atacs terroristes que ha sofert el país. Tenim amb nosaltres en David Freixas. Bona nit, David.
Bona nit.
En David és nascut a Sant Celoni i ja ha col·laborat en d'altres emissions de Ràdio Sant Celoni. Va anar a viure a Brussel·les per assistir al president de la Cambra de Comerç de Barcelona en el seguiment de programes europeus com a vicepresident d'Eurochamps, l'Associació de Cambres de Comerç Europees. Posteriorment, va aconseguir feina al Comitè de Regions, on treballa actualment, a la Comissió de Treballs Consultius sobre Polítiques d'Educació, Cultura i Innovació. També tenim el seu company, en Jaume Tardí. Benvingut, Jaume.
Hola, bona nit.
En Jaume és nascut a Vinaròs, Castelló, però saloní d'adopció, ja que va venir a viure aquí en la seva època d'estudiant. Va ser gestor de programes europeus a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i regidor de comunicació a l'Ajuntament de Sant Celoni, fins que l'any 2015 va aconseguir feina a Brussel·les. Va començar a la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea. Tot seguit, va ser traspassat a l'Instrument de Política Exterior. Des d'aquest juliol treballa a la Direcció General de Competència de la Comissió Europea. Vull afegir que en Jaume va ser convidat al Consell Nacional de Drets Humans per a fer el seguiment de les eleccions legislatives del Marroc. Benvinguts als dos.
Gràcies.
Doncs, a veure, si em podríeu explicar una mica millor del que jo he dit, del que treballeu cadascun, perquè ens quedi també una mica més clar a tots.
Doncs sí, començaria en David. Doncs res, jo treballo aquí al Comitè de les Regions de la Unió Europea des del 2012. Vaig fer unes oposicions i vaig entrar en el que llavors era la unitat de publicacions i estudis. És una unitat en què fèiem la gestió, la contractació d'estudis amb empreses que els produeixen per nosaltres, per les nostres activitats, diguéssim, polítiques. Després vàrem patir una reorganització i la meva unitat, el meu departament, es va convertir en una unitat de treballs legislatius en què tractem aquest, doncs això, polítiques de cultura, d'educació, de joventut i esports. I bàsicament el que fem a la nostra unitat, però és una mica la feina del Comitè de les Regions en diverses de les seves unitats de treballs legislatius, és emetre dictàmens sobre polítiques europees que poden afectar, diguéssim, d'especial manera el que són l'activitat d'ajuntaments, de regions, de províncies, diguéssim, del món local. I això doncs, és una mica el que fem.
D'acord.
Ara jo, Jaume. Doncs jo vaig començar, vaig anar a Brussel·les l'any passat, a l'Educació i Cultura, per fer un estat d'uns 4 mesos. Tot seguit em van oferir de quedar-me uns mesos més suplint una companya que era de baixa a l'Instrument de Política Exterior de la Unió Europea, que és que s'encarrega doncs, de tota la política amb països tercers, no? Bloc Unió Europea amb la resta del món.
Sí.
I el juliol vaig aprovar unes oposicions per treballar a les institucions europees i em van oferir un lloc a la Comissió Europea dintre de la Direcció General de la Competència. D'això, com General de la Competència, és la direcció general que s'encarrega de vetllar pel mercat interior. I llavors té tres grans potes, no? Tres grans línies de treball. Una és la lluita contra l'antitrust, una altra és vigilar les ajudes estatals, que els estats no subvencionin de forma fraudulenta empreses o companyies que estiguin dintre del seu territori i, per tant, facin competència deslleial a d'altres països. I una tercera pota, que és els mergers, l'adquisició i fusió d'empreses. I estic dintre d'aquesta tercera pota.
Cal dir, doncs, que en Jaume treballa en una de les tres grans institucions, que són el Parlament Europeu, la Comissió Europea, que és la seva, i el Consell de la Unió Europea, i en canvi la meva és un òrgan, diguéssim, un òrgan consultiu com el Comitè Econòmic i Social. Són petites institucions.
Doncs res, ja centrant-nos una mica més en Bèlgica. Com ja he dit, en Bèlgica existeixen tres llengües oficials. L'holandès, que es parla sobretot a la part de Flandes, el francès parlat a la regió de Valònia i l'alemany, que es parla a la comunitat germanòfila. És difícil la convivència d'una societat tan multilingüística? I també, doncs, m'agradaria saber si hi ha diferències culturals i ideològiques entre aquestes regions i si cada una d'elles tenen la seva pròpia història.
Bé, de fet, Bèlgica és un país, diguem, multilingüístic, multicultural, perquè hi ha moltes llengües oficials, diguem. A part d'aquestes, hi haurien d'altres, de minories que han vingut d'altres països i s'han instal·lat aquí. Però no seria un país, diguem, multicultural en el sentit que entenem a Espanya. És a dir, no hi ha una regió com si fos Catalunya en què hi ha el castellà i el català, que són dues llengües oficials. A Bèlgica, el territori belga s'organitza d'acord amb la Constitució, amb comunitats lingüístiques i regions. Les comunitats lingüístiques són la valona, francòfona, la part que parlen neerlandès, els flamencs, i una petita comunitat lingüística germanòfona. Llavors, la part germanòfona està molt ben definida i teòricament només parlen alemany, tot i que aprenen també el francès, però el seu idioma és l'alemany. La part francòfona abarcaria tot Valònia, en què l'única llengua oficial és el francès, per tant no parlen cap altra llengua que no sigui el francès. I Brussel·les, que també és francòfona, i Flandes, que només parlen neerlandès, és l'única llengua oficial i per tant no parlen francès. Amb Brussel·les, o sigui, vale. És una mica complicat d'entendre perquè el sistema és molt diferent. Una cosa són les comunitats i una altra cosa són les regions. Llavors tenim la part germanòfona, la part neerlandòfona, la part francòfona, i a banda d'això hi ha tres regions que no corresponen amb aquestes tres comunitats lingüístiques. No? Vale. La regió flamenca, per una banda, la regió valona, francòfona, i al mig de Brussel·les, sí? Que està inserida dintre de la regió neerlandòfona, però de majoria francòfona, i per tant és bilingüe.
Exacte, oficialment és bilingüe, per tant, efectes de l'administració és bilingüe. La realitat social és que la vida es desenvolupa bàsicament en francès. Però Brussel·les com a ciutat no és una ciutat, són 19 ajuntaments molt petitets en quant a superfície, suma un total d'un milió o 100.000 habitants i és una regió tot ella sola, com les altres dues grans regions.
Per tant...
La partició aquesta lingüística arriba un moment, no?, que de fet és bastant rígida. En el moment que un belga, per exemple, francòfon, creua la frontera amb Flandes per la carretera i té un accident a la part neerlandòfona, i ha d'anar al jutjat, el jutjat serà neerlandès, tot i que ell sigui francòfon. No té dret a ser atès en francès perquè està dintre d'un territori que només és neerlandòfon. Per tant, no hi ha una mixicitat.
És molt radical, no, llavors, pel que fa a l'idioma, pel que entenc. I pel que m'heu dit, l'idioma que predomina sobretot al dia a dia de Brussel·les és tan sols el francès, no?
Exacte, sí, el que és el dia a dia es desenvolupa bàsicament en francès. És veritat que l'administració pública a dintre de Brussel·les regió és bilingüe, sobretot l'administració pública federal. Federal és el que seria belga, l'administració, els ministeris, finances, és teòricament bilingüe, els ajuntaments també. Després el comerç, tot plegat, en principi tot es desenvolupa en francès, tot i que hi ha obligació de rotular tot producte, tot el que sigui, tot avís, tot indicació, en els dos idiomes.
A Brussel·les.
Ara, d'orella només se sent bàsicament el francès, idiomes diversos, això sí, perquè és una ciutat és multicultural i hi ha gent de tots els països del món, però se sent, jo diria que se sent més castellà, per dir alguna cosa, que no pas flamenc.
De fet, el flamenc és molt poc parlat i els mateixos flamencs consideren que aquí són una clara minoria dintre de Brussel·les, per tant reclamen una sèrie d'ajudes, no? De més visibilitat. Fa poc el govern estatal, em sembla que ho vaig sentir, no? Aquesta setmana a la ràdio, a partir dels partits neerlandòfons, flamencs del nord, han demanat i han aprovat que per tal d'assegurar que tots els funcionaris de l'Estat siguin realment bilingües, els faran passar una prova dels dos idiomes nacionals. I aquell funcionari que no la passi pot ser fet fora de la funció pública, tot i ser funcionaris. Doncs, vale. El tema lingüístic és un tema recurrent en aquest
sobretot
país.
Sobretot a Brussel·les, que és on hi ha l'administració, diguéssim, central.
Perquè, a més, Brussel·les és dintre del territori flamenc i és la capital de Flandes, tot i ser bilingüe en si i ser majoritàriament francòfona.
Sí, és una mica contradictori, tot.
Sí, perquè Brussel·les és la capital de Brussel·les, la capital de Flandes, la capital de Bèlgica i també la capital d'Europa.
I també volia preguntar-vos si als mitjans de comunicació també passa, com heu dit, que a la part francòfona és tan sols francès, a la part o també és bilingüe a tot arreu de Bèlgica.
Doncs també és una mica el mateix que els que abans, com que aquí tot està regionalitzat, aquest és un estat federal, cada regió és com si fos un estat en si mateix,
sí.
Llavors tens la televisió francòfona que bàsicament emet només pel que és el sud del país i a la capital, després hi ha la televisió pública flamenca que emeten bàsicament pel nord del país i la capital,
vale.
I després hi ha la minoria germanòfona que bàsicament tenen una cadena de ràdio que emet en alemany, i algunes desconnexions de la televisió francòfona que també emeten en alemany aquí a Brussel·les, i si no, a la seva regió sí que tenen un altre canal, la BRF, que emeten en alemany. S'ha de dir que de canals públics en obert n'hi ha molt pocs, tot pràcticament és televisió per cable, i llavors l'oferta augmenta, però està també molt regionalitzat, en quant a televisió, en quant a ràdio, i en quant a diaris és el mateix. Aquí a la ciutat, a Brussel·les, els tenim en les dues llengües. Sortint d'aquí, bàsicament cada regió té la seva pròpia premsa, el seu propi idioma, i no hi ha un trasbàs.
No, fins i tot el tipus de notícies que es pot veure en una televisió francòfona se centra molt en la part valona i la capital Brussel·les, però pràcticament mai hi ha notícies de la part del nord, de Flandes.
Fins i tot aquí a Brussel·les hi ha dues emissores, diguéssim, regionals o locals, no? Perquè Brussel·les és relativament petit, públiques, i n'hi ha una, doncs, que és la televisió de Brussel·les en francès, i l'altra, que és totalment separada, diguéssim, és una altra companyia, que és en flamenc.
No sé, sobta bastant escoltar això, no sé. Des de fora es veu bastant estrany, tot això dels idiomes tan separats i això.
Sí.
A veure, ficant-me més en política, tinc entès que Bèlgica és famosa per ser molt, molt inestable en política, que entre el 2010 i el 2011 va estar 541 dies sense forjar coalició de govern, però que, segons es diu, aquestes vacances governamentals van influir bastant positivament al país i pel que fa a la crisi, als llocs de treball i tot això. Segueix sent difícil a Bèlgica actualment prendre decisions?
Sí, a veure, ja de per si la constitució del govern al país pren molt de temps. L'anterior legislatura va ser excepcionalment llarga, no? Perquè va aconseguir el rècord després d'Iran o un país així d'aquests de democràcia contrastada. Però sí que és veritat que aquí, en el moment en què hi ha hagut les eleccions i es comença a formar govern, no només es tracta de tenir majoria absoluta, sinó que a més s'ha de tenir l'acord de dos terços de la cambra de representants del Parlament. Clar, això ja dificulta molt el fet de crear govern. I a més perquè hi ha un altre fet, que com que està tan regionalitzat el país, tan separat una banda de l'altra, això fa que el Parlament tingui diputats flamencs i diputats francòfons, cadascun elegits a la seva pròpia circumscripció, perquè els partits polítics també són regionals, per tant no n'hi ha cap d'estatal, constitucionalment no es permet, i això fa que no hi hagi cap partit que pugui tenir mai majoria absoluta. Normalment un partit, si és un partit molt gran, doncs potser té 21 escons, 23, potser estem parlant d'un Parlament de la mida del Parlament de Catalunya. Clar, llavors han de posar d'acord una dotzena de partits. Un cop es posen d'acord, es forma el govern, i aquest govern també acostuma a incorporar 3, 4, 5, 6, 7 partits. grossos, petits, mitjans, francòfons, flamencs, més d'una majoria, més d'una altra, en funció de cada legislatura. I això fa que cada cop que s'ha de fer alguna política nova, que s'ha de fer alguna decisió, doncs que entrin en joc molts de partits, tot sigui bastant lent en aquest sentit, però també potser el que aquí tenen molt desenvolupat és la cultura del pacte. Això sí que ho tenen. Però bé, no deixa ser que hi ha una certa dificultat perquè, a més, els mateixos governs són flamencs i francòfons indistintament, de tendències diferents. Però
sí, és el que volia preguntar ara, si hi ha moltes diferències d'opinió o d'ideologia entre aquestes diferents regions de Bèlgica.
Sí, de fet, funcionen com si fossin dos territoris no independents, però formen part del mateix país, però sí que formen una vida una mica paral·lela. Del moment que no existeixen partits d'àmbit belga, nacional, clar, cada territori ha anat desenvolupant-se de forma diferent, no? Fins i tot un partit, posem, no hi ha un gran partit de dretes, no? Un partit popular belga, sinó hi ha partits de dretes flamencs, francòfons. No hi ha un partit socialista belga, sinó que tenim un partit socialista flamenc, que és més minoritari, un partit socialista valor francòfon, que en la part sud doncs, són més majoritaris. I tota la vida política doncs, es troben no, al Parlament els dos junts, però de fet són dos col·lectius separats.
Sí. Podríem dir que sobretot al sud del país, a la part francòfona, són políticament més d'esquerres, a la part nord són una mica més conservadors, són bastant més nacionalistes que al sud, nacionalistes en el sentit, diguéssim, no belga, sinó en el sentit justament flamenc, de reafirmar la seva identitat, i fins i tot doncs, independentistes. Al sud no, són més, en aquest sentit són més estatalistes, més pro-Bèlgica en general. El nord i el sud són bastant, en el tema moralitat, són bastant oberts i bastant socials en aquest sentit. En la resta, doncs, el nord són més econòmicament liberals que el sud. Però també s'explica per el funcionament econòmic de cada regió. El sud és una mica més pobre, ha patit molta desindustrialització. La seva, quan havia sigut potència econòmica i motor econòmic del país, era bàsicament pel carbó i l'acer. Això doncs, indica que clar, el tipus de treballs que s'han anat perdent ocupaven un sector molt concret de la població que era molt de mà d'obra en massa, exacte, més proletària. El nord s'ha industrialitzat posteriorment i ha sigut més en quant a tecnologia. També llavors han desenvolupat molt el comerç internacional. I clar, això fa que ja siguin dues maneres de fer diferents. I no deixa de ser que, a més, Bèlgica és jo sempre dic que és un país una mica Frankenstein, són dues regions que les han portat així juntes i així s'han quedat. I una és representant del món romànic, i l'altre és realment món germànic completament.
Vale. I també volia preguntar-vos si té molt poder decisori el rei a Bèlgica.
Bé, la figura del rei és la figura estàndard, típica d'un rei constitucional, com podria ser el rei a Espanya, o la corona a Espanya, o a Anglaterra. Té una funció de representació del país, no? Sobretot ara que hi ha aquestes dues comunitats que moltes vegades estan fins i tot enfrontades, i la figura nacional que uneix una mica el país és la figura del rei, però a part d'aquí no té gaires més funcions. Sí que té una funció important, que una mica és la que té el rei a Espanya també, que és a l'hora de formar govern. A l'hora de formar govern aquí a Bèlgica, el rei nomena una persona que se li diu un mediador, i aquesta persona és l'encarregada d'anar parlant amb els partits per tal d'assegurar que entre tots arriben a un acord d'una persona per liderar un govern. I aquesta figura l'anomena el rei.
S'ha de dir que anteriorment el govern, diguéssim, a part del rei, havia tingut més poder, però amb les successives reformes de l'Estat, ara ja van per la sisena, ha anat perdent, diguéssim, prerrogatives, i s'ha convertit una mica en la figura que tenim nosaltres ara a Espanya, o podria ser equiparable potser també als Països Baixos. Tot i així, amb l'última reforma de l'Estat, per marcar una mica l'anècdota de com han canviat les coses, fins al 2014, en el Senat, que és la segona cambra parlamentària del país, els fills del rei, sempre que tinguessin 18 anys i haguéssim jurat, diguéssim, fidelitat al país, tot plegat això al Senat, eren nomenats membres senadors vitalicis. Per tant, anaven allà al Senat, com si fossin senadors normals i corrents, però no els elegia ningú. Estaven allà i feien la feina dels senadors, però de manera vitalícia. Això amb l'última reforma de l'Estat ja s'ha tret, de manera que ara ja tenim un Senat homologable a qualsevol altre país, on no se'ns col·loquin els prínceps, perquè sí.
Una altra cosa curiosa també del rei És que si parlem del temps de la colònia, no? Espanya va tenir unes colònies, Amèrica, sí. Àfrica, una mica per tot arreu. Bèlgica va tenir una gran colònia, que és el Congo belga, sí. que va ser una fita sí. nacional. De fet, el Congo no era una colònia belga, sinó que era la finca privada del rei. És a dir, el rei era rei dels belgues i com a possessió pròpia, individual seva, tenia tot el Congo belga, que era més gran que el seu país. I va ser a partir d'unes denúncies de ciutadans belgues que eren al Congo, i a partir d'allà van denunciar com es tractava i com els maltractaven i s'explotava a les poblacions locals del Congo, que el rei finalment es va veure obligat a cedir la gestió del Congo com a finca privada seva a passar-la a l'estat belga. Però en un principi era la seva finca privada.
Exacte, aquí va esdevenir el Congo belga. I després ja amb el rei Balduí ja finalment es va descolonitzar i aquí es va acabar la història.
Doncs, o sigui, pel que he entès, va passar primer, era la, diguéssim, la com del rei només, i després a ser belga sí. i després a descolonitzar-se, no? Pel que he entès.
Exacte.
Mare meva. Lligant això del rei, doncs, crec que té en Bèlgica bastantes semblances amb Espanya. Doncs això, doncs, van ser dos països que van guanyar prosperitat durant la colonització i que tenen clares diferències entre regions. A més, actualment Espanya ha passat un moment d'inestabilitat política semblant al que va viure Bèlgica. Creieu que aquest període de temps que ha passat Espanya abans de formar govern serà positiu en un futur pel país, igual que ho va ser a Bèlgica?
Bé, en aquell moment a Bèlgica s'ha de dir que l'economia, a veure, es va ressentir de la crisi econòmica general com d'altres països, però bastant menys que els països del seu entorn. Aquí, de fet, no s'ha deixat mai de créixer. El fet de no tenir govern aquí no va afectar en gran cosa perquè les competències de l'estat federal són molt limitades, es limiten bàsicament a exèrcit, fiscalitat, diguéssim, representació exterior i encara, perquè és només mig-mig. I com que pràcticament tot el que és la gestió la desenvolupen les regions, doncs el país va anar tirant d'inèrcia. De fet, aquí es funciona bastant així, una mica de base d'inèrcia. Clar, el cas espanyol és una mica diferent perquè ara, per exemple, ens trobem que sortosament doncs, hi ha un cert creixement. Podria haver sigut el cas que no. Llavors, que seria positiu o no, jo trobo que potser Espanya és positiu perquè, dintre de tot, doncs, no han pres segons quines decisions el govern en funcions. També s'ha de dir que aquí hi havia un govern en funcions que prenia molt poques decisions.
Un perfil baix.
Amb un perfil realment molt baix. I, tot i estar en funcions, sí que responien diguéssim, al mateix Parlament Nacional, que no és el cas d'Espanya, exactament. Llavors, la comparació és molt semblant, però a la vegada és molt diferent perquè Espanya, per exemple, surt d'una crisi bastant gran. Tot i créixer, té molt d'atur i no sembla que això es vegi afectat ni positivament ni negativament per l'internitat del govern actual, diguéssim, en funcions, i en canvi aquí a Bèlgica el país anava tirant d'inèrcia, i de fet encara tira una mica d'inèrcia, oi?
Sí.
Però no hi ha hagut mai un gran terrabastall. Penseu que no hem passat mai del 9% d'atur, fins i tot en el pitjor moment de la crisi, el 2012. La veritat és que, deixant de banda la part sud del país, que no va arribar al 13%, que per ells són xifres molt dolentes, però que per nosaltres, vist la realitat, el 20% o més, serien glòria, realment. Si no fos per això, realment és un país que pot funcionar bastant sol sense govern.
També una cosa positiva que hem tingut aquí, tot i estar molt de temps sense govern, és que hi ha hagut moltes negociacions entre els diferents grups parlamentaris. S'ha parlat molt, han parlat sobre què fer, com fer-ho, no? Han parlat de fer una legislatura una mica en futur, no? Tant l'anterior com en aquesta. No? I això a Espanya no ha passat. Si mirem la situació actual que hi ha ara, l'únic debat que hi ha, no? Sobretot en el Partit Socialista Espanyol, és a veure si s'abstenen tots o no s'abstenen tots. Però en cap moment ens han dit, bueno, doncs ens abstindrem a canvi de fer una política concreta o d'abolir alguna llei molt, no? que va tenir molt de conflicte, com era la llei Mordaza. No? Doncs aquest punt de reflexió sobre temes d'interès al país aquí a Bèlgica es donen, i es donen amb bastanta freqüència, i a Espanya és una cosa en què no, fins ara no ha passat.
Per posar l'exemple, a veure, doncs, la diferència que podríem tenir al final del procés, de formació de govern respecte a un país a l'altre és que Espanya, doncs, finalment serà format govern d'aquesta manera, així una mica ja de qualsevol manera, sense negociar absolutament res. I aquí el fet de crear, d'aconseguir formar govern després de tant de temps, va ser amb el pacte de fer una nova reforma de l'Estat que va entrar en vigor el 2014. Clar, aquí, d'aquí ve la negociació, és totalment diferent el concepte.
Creieu que són semblants les diferències que hi ha entre Catalunya i Espanya amb les que existeixen entre les diferents regions de Bèlgica? Si és més o menys el mateix o per res del món?
Home, potser no, perquè deixant de banda aquí Brussel·les, que és teòricament, com a mínim, sobre el paper bilingüe, les dues regions, diguéssim, les grans regions, per tant, Valònia i Flandes, funcionen de manera molt estanca i no se solapen, de manera que la cultura francòfona no es troba dins de la regió de Flandes i viceversa. Això també fa que els uns no aprenguin o no aprenguin gaire bé la llengua dels altres. Llavors, són dos compartiments estancs, deixant de banda això, Brussel·les, i en certa manera la regió germanòfona, que és una petita regió de 9 ajuntaments que compten 70.000 habitants, que ells són germanòfons i, en certa manera, bilingües amb el francès. Clar, respecte a Espanya, que tens una la Nación, que no deixa de ser, que és una mica el que és Castella ampliada al que és Espanya i que intenta menjar-se una mica les altres regions, aquí això no hi és. Aquí tens Flandes que van una mica pel seu costat, però com deia avui en Jaume, diu, actuen com si fossin una minoria encara que no ho siguin, són més aviat una mica més de població, oi?
Sí.
I el sud, doncs, que tenen la seva manera de fer, però una mica menys.
És que no hi ha un centre aquí a Bèlgica que tingui... No hi ha la nació principal a Bèlgica, no hi és el centre ni té la majoria de població. No? A Espanya hi ha el centre en què només tenen una nacionalitat, només tenen una història, una cultura, una llengua, i tenim territoris a les perifèries que alguns tenen una llengua i una cultura pròpia, no? Com pot ser Catalunya o el País Basc. I això pot provocar una sèrie de friccions perquè el centre no entén que els altres, no? Que hi hagi gent que pugui parlar un altre idioma, que pugui tenir una història que no sigui la comuna, no? Perquè tots som iguals. Això a Bèlgica no existeix, perquè, de fet, la majoria de la població són neerlandòfons, de fet, són més, una mica més que la...
Sí, el 60%.
Sí, doncs són uns 12, no, 10 o 11
milions. Són 7 milions, 7 milions de...
A Bèlgica. Doncs són uns 11 milions i 6 són neerlandòfons. I l'altra meitat, una miqueta menys, són francòfons, amb uns germanòfons, que són 4, 9 municipis, una cosa així.
Sí.
És a dir, que a Bèlgica no hi ha cap nacionalitat molt més dominant que la resta, quan a Espanya està clar que gran part de la població i gran part del territori són monolingües.
Ja, podríem dir que si agaféssim el que és Castella com a nacionalitat històrica, bé, és agafar una mica amb pinces, és qui domina l'Estat ara mateix. Aquí
sí.
No passa.
Vale. Ara ho entenc, perquè no havia acabat d'entendre aquestes diferències que hi ha entre les regions de Bèlgica i ara ho veig molt més clar, que no és ben bé el mateix que passa a Espanya. Canviant una mica de tema i tocant un tema bastant delicat, enguany Bèlgica ha patit 2 atacs terroristes que han causat un gran impacte sobre la societat. Explicat des de la vostra perspectiva, com creieu que va reaccionar la gent després dels atacs?
Bé, el primer xoc que hi va haver, de fet, va ser quan els atemptats a París, quan van fer l'atemptat i van matar una sèrie de persones al diari Charlie Hebdo.
I després el de Bataclan.
Aquí es va veure que part, no tots, però part de les persones que van estar implicades provenien de Bèlgica i concretament d'un municipi dintre de la regió de Brussel·les. A partir d'aquí es va començar a parlar públicament de que hi havia un problema dintre de Bèlgica, que hi havia una sèrie de gent que tenien vincles terroristes. Se sabia que hi havia una sèrie de gent que anava a combatre a tercers països com Síria, Iraq, Líbia. Doncs van passar a fer-ho a París, que París és a una hora i mitja de tren, o sigui que és aquí mateix. A partir d'aquí hi va haver un cert neguit, sobretot per la part política i de la gent, també. A partir d'aquí, quan van passar els atemptats, doncs el neguit va ser més fort, a més es va unir els atemptats amb la gestió dels atemptats per part del poder públic, del govern, amb missatges que eren incoherents, amb contradiccions, que tampoc assegurava a la població, tampoc, perquè quan tenim una situació excepcional demanem també al poder públic que actuï amb coherència, no? Amb contunditat, no? Però sobretot amb coherència, entenent que la situació és extraordinària, i no va ser el cas.
No, de fet, cada dia sortien notícies, dues, tres notícies, quatre, de pífies que feia la policia, els serveis d'intel·ligència del país, cada dia en feien una de diferent, després detenien gent que no tenien res a veure, que eren els veïns de no sé quin bloc de pisos, els han detingut, era una família que no tenia res a veure i passaven per allà. Coses que fregaven una mica el surrealisme. I amb aquesta imatge de descoordinació, de desmanegament, oi? La gent encara va agafar més por, perquè dius, sortim al carrer, entre que la presència policial és pràcticament absent, perquè circular pel carrer i veure un policia és una mica un atzarós, oi? I de cop veure que la poca policia que hi ha està sobrepassada, que no hi ha comunicació entre els diversos nivells de policia, federal, municipal, ferroviària, hi ha tot tipus de policia aquí, però no formen un sol PAC, doncs clar, la gent aquí es va neguitejar amb aquest fet. El fet d'afegir, més a més, que com que no hi ha policia, van haver de treure finalment l'exèrcit al carrer, que encara hi és, encara el tenim a diversos, ja sigui estacions de tren, parades de metro, centres comercials, les institucions també. Clar, fa pensar que realment aquí, si no fos perquè hi ha l'exèrcit, és que estaríem deixats la mà de Déu. Després, el fet de dir, molt bé, doncs ara hi han passat els atemptats. Bé, el metro segueix continuant, l'endemà el tanquen, després el tanquen per una setmana, després n'obren un tros, però no l'obren tot, perquè diuen, clar, aquesta línia de metro no, perquè no tenim prou policia per vigilar les estacions. Després, les escoles tancades un dia sí, un dia no, un desgavell. Després, al cap d'una setmana, diuen, ah, doncs que tots els comerços tanquin, quan ja fa una setmana dels atemptats. Sí, tot plegat.
Per risc imminent.
Per risc imminent.
Una alerta de risc imminent a tot Brussel·les. Per tant, la gent no va sortir al carrer.
Ens van fer quedar tancats
a casa. Tot el cap de setmana. Està tot tancat, si n'és tancat, tot tancat. I no va passar res. Perquè, de fet, no tenien cap informació de res, de fet.
Exacte. Llavors, la gent, doncs sí, evidentment, tenen por. Ara hi ha anat passant una miqueta. Al principi veies que, bé, al principi, com que no funcionaven els transports públics, no hi havia problema, perquè no funcionant res, ningú l'agafava el metro, oi? Anant amb bicicleta i la moto. Ara, mica a mica, s'ha tornat a la normalitat. Sí. Hi ha gent que, evidentment, s'ha quedat amb aquest ai al cor i ja, doncs, no agafen el metro o no agafen l'autobús i van més en transport privat, que és normal.
Exacte.
Però ja hem entrat una miqueta en una fase ja de relaxament, en aquest sentit.
Vale.
Però, bé, hi ha el neguit de pensar que en qualsevol moment pot tornar a patar per alguna banda, i és no tant pel fet de que pugui haver-hi aquí una bossa de gent que hi són, que els coneixen, que a més molts han estat visquent davant de la mateixa comissaria de l'Ajuntament d'on venen la majoria dels terroristes, et fa pensar que estem una mica així desprotegits.
Sembla que les diferents administracions, poders, governs estan treballant d'una manera diferent. Això es percep. Llavors, s'entretinta d'una normalitat i també, una vegada paït, de fet, això és un fenomen global, europeu, però també global, que podria haver passat també a qualsevol ciutat. Per tant, això també s'accepta, que és un perill, però aquest perill, de fet, ha passat a París, va passar a Madrid, ha passat a Brussel·les. És una cosa que s'ha de combatre sabent que pot passar a qualsevol lloc.
El risc zero no hi és.
Clar.
Ara també s'han començat a mobilitzar una miqueta el govern d'aquí per intentar treballar amb els països del voltant, perquè és que no hi havia ni comunicació amb les aduanes ni amb res. Se sabia de terroristes que havien creuat quatre vegades en un dia la mateixa frontera i no passa res. I també si et diuen després, ara per protegir les fronteres farem que hi hagi vigilància de 9 a 5 de la tarda. Clar, és que a partir de les 5 de la tarda tothom pot passar per la frontera, no hi ha vigilància. Clar, missatges d'aquests no ajuden gaire. Però bé, també van fer venir aquí agents de la CIA americana per compartir les bones pràctiques i a veure si així doncs, ells mateixos n'aprenien una miqueta de com gestionar aquestes crisis i com millorar els seus serveis d'intel·ligència.
I creieu que des de que va passar aquests atacs el racisme ha crescut? O si han sorgit més partits d'ideologies extremistes de dretes, per exemple?
No, estranyament, perquè podríem pensar que hauria de ser la conseqüència directa, no?, d'un atac d'aquestes característiques, a més que l'han, no?, perpetuat per una minoria, diguem, religiosa i que prové de tercers països, podríem considerar, no ha estat el cas. De fet, no hi ha cap gran partit d'extrema dreta que estigui realment guanyant posicions actualment, com pot ser el cas amb altres països. I el que sí que s'ha vist és que hi ha una sèrie de problemes estructurals i de bosses de pobresa en determinades zones de la ciutat i en determinades comunes, sobretot de Brussel·les, però no només Brussel·les, també Anvers o Bagant.
Exacte.
I a Barcelona també, no tant, potser, però també. I s'està treballant, o s'intenta treballar també amb la cohesió social, que també és un tema candent. Hi ha zones aquí que realment tenen molts problemes estructurals i que, a més, estan habitats per una sèrie de gent que venen de tercers països, no? Però el problema, de fet, són aquesta falta de cohesió i unes poses de pobresa i de delinqüència, fins i tot, de venda de drogues, perquè aquestes zones estan una mica com abandonades.
Exacte. De totes maneres, els partits aquí d'extrema dreta no són molt majoritaris, bastant petits, sobretot són a la part flamenca. A més, són partits d'extrema dreta, populista, també són, en el seu cas, són independentistes, però és un tipus de partits molt extrems que darrerament practiquen una mica el perfil baix i no es mouen gaire. Vale. I a la part francòfona pràcticament és un fenomen inexistent perquè no tenen cap mena de representació ni en el seu Parlament regional ni tampoc en el nacional. Llavors, no. Quant al racisme, no, perquè a més el dia a dia ja veus que no hi ha cap mena de...
De fet, després dels atemptats es va intentar fer alguna manifestació, però el govern, amb els missatges aquests contradictoris que deia, doncs va dir que no es podia fer perquè hi havia un risc imminent d'atemptat. Es van intentar fer diverses coses, al final no, pels missatges del govern, no es va fer res i potser una setmana més tard, en va haver una, molt poca gent, perquè ja tothom estava una mica arrasat a casa, amb por de sortir després d'aquests missatges del govern. I pràcticament tota la gent que hi havia provenien d'aquests municipis a prop del centre de Brussel·les, que són els que tenen més grau d'immigració i bàsicament de religió islàmica. O sigui que ells mateixos són els primers que han condemnat aquestes coses.
Exacte.
Doncs per acabar l'entrevista amb una mica més d'optimisme, què recomanaríeu als nostres oients per visitar o gaudir de Bèlgica? I què és el que fa especial i particular a aquest país?
Bé, deixant de banda mal temps, que això el fa bastant particular i especial. Doncs, home, és un país petit, és un país pla, és un país molt ben comunicat, el fa visitable per totes bandes i, tot i que de vegades hi ha una idea una mica desmanegada, és un país que té coses molt boniques. La capital és força bonica, té zones molt realment que són molt interessants en quant a arquitectura, en quant a art, en quant a història, també zones que estan molt deixades. Però després també, normalment el que s'acostuma a fer és una mica el tour, fer una tournée passant per Brussel·les, anant cap a Bruges, que és una ciutat molt bonica i pintoresca, realment. Després anant a Gant, que també és una ciutat que és impressionant i s'ha de veure sí o sí, aquesta sí que és realment fora de sèrie. Després també és molt interessant anar a Anvers pel comerç del diamant.
És el principal port de vinguda de diamants, perquè la gran part dels diamants que es comercialitzen al món venen a Anvers i allà els poleixen les pedres. És bastant interessant.
I és molt turístic, perdó, és molt turístic tot això.
Molt turístic, sí. Sobretot Bruges. Bruges és la ciutat més turística que hi ha. Pràcticament tot el centre urbà, sobretot a l'estiu, és com si fos un parc temàtic, perquè hi ha riuades de gent, com si fos una mica el castell de Peníscola o de Carcassonne.
Exacte. Ara, la part sud del país no deixa ser que també és força interessant, perquè és una mica més gran, en Valònia, és bastant més esponjada, per tant, potser és més interessant en quant al paisatge, són paisatges molt plans, molt oberts, realment és molt bucòlic. Les Ardenes, realment, aquestes muntanyes, que de fet són més baixes com un negre, oi? Doncs també és una zona molt bonica, realment que és molt turística, però és més de turisme de natura i de turisme rural.
Turisme nacional.
Exacte, és més turisme nacional i familiar. I després ciutats com Namur, que és la capital de Valònia, o Mons o Tournai, també són força interessants. A part de, abans comentàvem, Waterloo, que és on va haver-hi la batalla contra Napoleó i que es va guanyar.
Sí. Per la cançó d'Ava.
per la cançó.
Exacte, bàsicament.
Sí, exacte.
I Brussel·les té moltes zones que són boniques. Hi ha moltes altres zones que no estan ben cuidades o d'una època en què es construïa bàsicament amb ciment i que ha deixat la seva empremta, també. Però té zones molt boniques. La Gran Plaça de Brussel·les sempre es diu que és la plaça més bonica del món. Tot al voltant està molt aconseguit. Hi ha molt edifici a Renouveau, de l'època, més o menys, com si fos en Gaudí, no? Són cases són sí. més petites, sí, sí. però té aquest estil. O sigui que realment hi ha moltes coses a descobrir.
I després, en quant a gastronomia, doncs, déu-n'hi-do, està força bé. Aquí destaquen sobretot els estofats de porc, que se diu la carbonat, també el conill i la cervesa...
I el plat nacional.
El plat nacional, que són els musclos amb patates rosses, amb patates fregides, sí. i després, com a postre, hi tindríem les gofres, per exemple, sí. i les cerveses, per regar-ho, hi ha tot tipus de cervesa, no sé si ja deien que hi havia com uns 500 i escaig de tipus de cerveses diferents, moltes són cerveseres familiars...
I de molt alta qualitat, no són tipus estrella, no? D'aquestes que són molt suaus. Són cerveses que realment és com si fos un vi, són cerveses que pràcticament les pots anar mastegant, no? Molt intenses. I una cosa curiosa que tenen aquí, que és bastant bonic, és que quan vas en un bar i demanes una cervesa, cada cervesa té la seva copa, fins i tot dintre la mateixa marca, no? Posem pel cas Mock Subit, doncs una d'aquestes, cada tipus de cervesa d'aquesta marca, d'aquesta companyia, també té la seva copa.
I ja per acabar, els bombons. Aquest és el país de la xocolata, encara que no ho sembli, oi? Doncs és el país de la xocolata, hi ha diverses cases de, diguéssim, xocolateres i realment és increïble durant l'any. Per exemple, doncs, si ara venen Tots Sants, doncs hi ha tot, les xocolateries estan decorades amb motius de Tots Sants, la xocolata li fan forma que sí de carbassa, quan arriba Nadal, doncs també tres quarts del mateix.
Sant Nicolau, just abans...
No, exacte. Per Setmana Santa fan ous de xocolata supergrossos, amb ous petits a dintre. Sí, realment també val la pena visitar les xocolateries i algunes poden visitar les fàbriques també.
Sí. Amb això de la xocolata m'han entrat ganes de venir a visitar-ho.
Que bona, que bona.
Doncs res més, amb aquest final més positiu m'acomiado de vosaltres i res més, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies, un altre cop.
Com vulgueu, us esperem aquí dos representants de Sant Celoni a Brussel·les.
Turístic.
Exacte.
I gastronòmic.
També.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Molt bé, que vagi bé. Adéu, bona nit. Records.
Fa un moment estàvem parlant amb el David i el Jaume. Entre moltes d'altres coses han mencionat la importància artística i arquitectònica que té Bèlgica. D'això us parlaré, ja que Bèlgica no és només política i ideologies. Us parlaré una mica sobre la seva rica cultura. Des de la fi de l'edat mitjana i fins al segle XVII, el territori de l'actual Bèlgica va ser un pròsper centre cultural i comercial. I recentment, la història de Bèlgica ha estat marcada per la ràpida industrialització, la colonització del Congo, per les dues guerres mundials i pel sorgiment de conflictes polítics entre les dues principals comunitats. És a dir, que ha estat un país que s'ha mantingut amb una història constantment moguda i un potencial comercial, cultural i artístic molt gran. Em centraré en aquest àmbit. Faré un repàs de les diferents modalitats artístiques belgues, més distingides i reconegudes, ja que el patrimoni artístic belga és un dels més privilegiats de la cultura europea. Cal dir també que l'art belga ha estat sempre marcat per les interaccions entre cultures, la germànica i la llatina. Pel que fa a la pintura, des de sempre Bèlgica ha tingut una gran tradició pictòrica, que va iniciar-se amb el realisme transcendent dels flamencs del segle XV, amb artistes com Jan van Eyck, amb obres tan famoses com el matrimoni Arnolfini. També més endavant amb altres artistes com Brueghel, al segle XVI, o artistes coneguts com Rubens, que es van fer molt famosos per l'auge del barroc. Quadres belgues tan famosos com les Tres Gràcies de Rubens estan repartits per museus i galeries d'arreu del món. Pel que fa a l'arquitectura, aquesta ha estat molt marcada per la història i les diferents èpoques d'Europa. I actualment encara ens queda molta constància d'aquesta importància arquitectònica, amb edificis que van des del segle XV, on l'arquitectura es va decantar més cap al gòtic francès, passant per una influència del Renaixement italià, una crescuda de la importància de l'arquitectura burgesa, un predomini de l'estil clàssic durant el segle XVIII, i finalment, com s'ha dit durant l'entrevista, hi va haver el naixement de l'Art Nouveau i una gran importància d'aquest durant el segle XX. I finalment, vull donar èmfasi a la gran importància d'historietes i còmics que neixen en aquest país. Herois com Tintín, Els Barrufets, Espirú i Fantàcio, Lucky Luke, entre molts d'altres. Grans protagonistes de la cultura belga. I amb aquests protagonistes m'acomiado de vosaltres. Bona nit i bon viatge.
Voltem pel món amb Carme Retxer.